Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Deia conseller, és a dir, aquesta gent si en dirà, bueno, canviarem del 14 de febrer al 20, al 30 de maig, que és la nostra voluntat, d'acord, però si el 30 de maig estem en la mateixa situació, què se li ha de dir a aquesta gent que ho ha fet tot bé, que resulta que no vol sortir de casa perquè està angoixada i no vol presidir la mesa? El tema serà, ho sento, la llei és així, no l'he inventat jo?
Miri, des del punt de vista de protecció dels membres de la mesa, els protocols de protecció estan avalats pel Departament de Salut, de la mateixa manera que altres professionals, en aquest cas, doncs, estan al capdavant de qualsevol servei i, per tant, prenent les mesures de protecció, doncs, en aquest cas, estan perfectament protegits. Per tant, en aquest sentit, no hem de patir. La seguretat dels col·legis electorals no l'hem de posar en dubte i hem de transmetre un missatge de seguretat i un missatge de certesa. Per aquest motiu, o aquest és un dels motius pels quals el govern va decidir posposar les eleccions fins al 30 de maig, precisament perquè en el 30 de maig estarem en un escenari on el nombre de persones positives serà molt inferior i, per tant, aquesta interacció doncs, generarà menys inseguretat. Ara bé, el missatge és molt clar. Pel que fa als col·legis electorals, pel que fa als membres de les meses, els protocols estan avalats pel Departament de Salut i, per tant, ja compten amb totes les mesures de protecció necessàries per a tots els membres de la mesa. Va. Ara bé, i recuperant el fil que li deia abans, com a govern, vam demanar a la Junta Electoral precisament que les persones més grans de 60 anys no formessin part de les meses electorals. I això va ser denegat. Per tant, davant d'aquest encorsetament legislatiu en el qual ens trobem, davant d'aquestes negatives per part de la Junta Electoral, doncs és molt complicat traslladar un missatge de certesa i de seguretat.
Per tant, com tenim la teoria, conseller, que la Generalitat s'ha convertit no només en una autonomia, sinó en una gestoria, el que s'ha de fer és gestionar això. Per gestionar això, el que hem de dir a la gent que li toqui ser membre d'una mesa o president d'una mesa, com és el cas que ens ocupa, és dir-li senzillament, nosaltres no hi podem fer res, per tant, l'obligatorietat de la llei diu que haurà d'anar a la mesa encara que vostè hagi estat els últims 6 mesos tancats a casa per por de sortir.
No, però és que això no ho diu la Generalitat. Això
he dit la llei, no he dit la Generalitat, he dit la llei.
Sí, correcte, això ho diu la llei. La Generalitat el que pot fer és posar totes les mesures de protecció perquè aquestes persones estiguin segures als col·legis electorals.
No, perquè ens entenguem, però no hi podem fer res ara. És a dir, no és culpa de la Generalitat, és culpa de la llei, és igual, estem d'acord. Però jo el que dic és, li parlo en clau ciutadana, no en clau política. En clau ciutadana la pregunta és, aquesta senyora que ha fet la feina com a ciutadana de quedar-se a casa, de no sortir mai, de només un dia per comprar al mercat, si li toca ser presidenta de mesa o estar en una mesa, ni la Generalitat ni ningú, perquè és llei, hi ha d'anar sí o sí.
El que li pot dir la Generalitat, insisteixo, és que les mesures de protecció doncs estan avalades pel Departament de Salut i, per tant, en aquest sentit, ha d'estar tranquil·la. Ara bé, si considera que hi ha algun motiu objectiu per a presentar un recurs, doncs, evidentment, té l'opció de presentar un recurs.
Val. Aviam, quan seran les eleccions, conseller?
Això ho decidirà el Tribunal Superior de Justícia. En tot cas, esperem que ho decideixi el més aviat possible, perquè precisament necessitem certeses, necessitem que la ciutadania estigui informada i sàpigui quan ha d'anar a votar. Per part de la Generalitat, el posicionament és ben clar.
D'acord, posicionament sí, però a hores d'ara, per la ciutadania, quin dia hem d'anar a votar? Avui és el 14 de febrer?
Jo no li puc dir això. Avui,
hòstia, evidentment... Hòstia, vostè és el conseller, perdoni, conseller, vostè és la persona que s'ha d'encarregar d'això, no foti.
A dia d'avui, amb les mesures cautelars, doncs nosaltres hem reiniciat tot el dispositiu amb la mirada en la data del 14 de febrer. Ara bé, ho decidirà el Tribunal Superior de Justícia i veurem si accepta o no accepta aquests recursos.
Hi ha un informe d'exteriors que crec que recomana l'ajornament, que recomanava l'ajornament, que alertava de possibles insubmissions massives a les meses que impedeixi que es constitueixin.
Bé, evidentment, en una situació de pandèmia com la que es pot preveure per al 14 de febrer, a partir dels escenaris epidemiològics i a partir de les incerteses generades, per exemple, per la soca britànica, doncs se'ns genera un escenari, una fotografia per al 14 de febrer, que pot generar aquesta sensació d'inseguretat. I, per tant, davant de la sensació d'inseguretat, hi pot haver una ciutadania que digui que no se sent segura per anar a les eleccions. I aquest és un dels motius, entre molts dels quals el govern de la Generalitat va decidir posposar aquestes eleccions pel 30 de maig.
I en cas que això passés, que hi hagués una insubmissió de molta gent que digués, escolti'm, jo és que no vull anar-hi, és que senzillament no vull anar-hi, llavors què passaria des d'un punt de vista legal?
Bé, nosaltres el que hem dit és que la legitimitat d'unes eleccions doncs, passa també per una participació assimilable a qualsevol altre comici electoral, evidentment amb una lleugera davallada tenint en compte que en plena pandèmia i observant tots els processos electorals que s'han celebrat a nivell internacional han tingut una davallada, però el que està clar és que en aquest cas la responsabilitat correspon a qui correspon. El govern de la Generalitat ja ha posat els elements objectius sobre la taula i el que diu és que el 14 de febrer, davant la possible situació epidemiològica que podem tenir aquell dia, doncs no és responsable celebrar unes eleccions. I hem estat clars i hem estat contundents, i aquí ja estem en aquesta posició.
Val. Avui en un fil del Twitter, l'Ismael Peña López, que és el director general de Participació Ciutadana, que va ser tertulià del Món RQ, planteja algunes coses que fins ara no sabíem i m'agradaria, conseller, si les pogués confirmar. Primer, que es farà un test d'antígens als membres de les meses?
Sí, de fet, aquest test d'antígens el dia 21 de desembre ja formaven part dels protocols que van ser consensuats per tots els partits, i no només això, sinó que avalats pel Departament de Salut i posteriorment aprovats pel Procicat. Per tant, això, aquesta mesura ja està inclosa en els protocols a 21 de desembre.
I se'ls donarà un EPI durant la franja reservada, com deien, de les persones contagiades en quarantena, que seran les que aniran a votar de 7 a 8. Per tant, els col·legis electorals, entenc que per la gent que no està infectada o que no és contacte de risc, en aquesta ocasió tancaran, efectes pràctics, no tancar la porta, però sí tancar a les 7 de la tarda, no?
No, la Loreg no permet unes franges horàries obligatòries, i en tot cas el protocol el que preveu és unes franges horàries recomanades com a exercici d'autoresponsabilitat, i per tant plantegem aquesta primera franja per a personal de risc en les primeres hores, durant el dia per a la resta de població, i finalment a la darrera hora per a les persones confinades positives.
Per tant, si jo me'n vaig a un quart de vuit del vespre amb tota la gent que té el virus, a mi em donaran un EPI per entrar o li diran no, millor que no entri perquè no pot votar perquè estan tots els infectats dins?
De fet, si vostè va al col·legi electoral, per protecció de dades, ningú sabrà si vostè és positiu o no és positiu, i per tant entenc que se li aplicaran les mesures de protecció que s'aplicaran a totes les persones que vagin a votar en aquella franja horària. El que està clar és que com a exercici de responsabilitat, aquelles persones, i de fet no només d'exercici de responsabilitat, sinó de pròpia seguretat, aquelles persones que no siguin positives o que no siguin contactes directes, evidentment doncs, han d'aprofitar la franja horària que ja hem previst per exercir el seu dret a vot de forma presencial.
Clar, llavors, clar, és a dir, per tant, de 7 a 8 es recomana, per tant, de 7 a 8, la gent que entri, tota la gent que entri haurà de fer-ho tothom amb EPI o no?
Tota la gent que entri de 7 a 8 doncs haurà de dur a terme o haurà d'aplicar-se les mesures de protecció que estiguin previstes en els protocols, sí, sí.
I, per tant, una persona que vagi a votar de 7 a 8, sigui infectada o no, haurà de portar un EPI?
És que ningú sabrà si és infectada perquè...
Però vull dir que, entengui'm, la pregunta és molt clara. I totes les persones que de 7 a 8 vagin a votar s'hauran de posar un EPI. Estiguin infectades o no estiguin infectades?
Sí, sí, en tot cas, i em remeto a l'argument que li deia abans, una persona que no està infectada no té cap mena de sentit que hi vagi de 7 a 8 quan la recomanació del govern de la Generalitat és que hi vagi en una altra franja horària. No té cap mena de sentit.
Però llavors les EPIs són pels votants o són per els de gent de les meses?
No, els EPIs són pels membres de les meses, tal com està previst en els protocols.
Val, i llavors, per tant, la gent que vagi a votar, el de 7 a 8, ningú evidentment sabrà si el que està al seu costat és infectat o no, perquè com que la Generalitat, que és una gestoria, només pot dir que de 7 a 8 hi van a votar recomanen anar a votar la gent que està infectada i que no hi vagin els que no estan infectats, sinó que ho acabin a les 7 de la tarda, de 7 a 8 pot entrar-hi una persona que està infectada, amb les mesures de seguretat, evidentment, que hi ha, amb la mascareta i tot, però aquella persona que està infectada, que pot anar a votar, des d'un punt de vista, perquè així li recomana la Generalitat, però com també poden entrar els que no estan infectats, per tant, es pot trobar que hi hagin 10 infectats i 10 no infectats votant de 7 a 8.
Bé, jo insisteixo...
Preguntant-li. Sí, que sí, crec sí, que és molt important per la ciutadania, conseller.
No té cap mena de sentit que una persona que no estigui infectada o no sigui contacte directe vagi a votar de 7 a 8 quan té tot el dia per poder exercir el seu dret a vot com a exercici de responsabilitat i com a exercici de seguretat. Ara bé, en la protecció de dades, evidentment, el govern de la Generalitat no ens hi podem posar i ningú sap, ningú porta una etiqueta sabent si o anunciant si és una persona positiva o no és positiva. Per tant, jo aquí apel·lo a la responsabilitat. Som un país que hem actuat amb responsabilitat, que la ciutadania ha adoptat les mesures que s'han anat dictant, mesures molt complicades, mesures de confinament, mesures molt difícils, i hem demostrat que som responsables davant d'una situació excepcional com és aquesta pandèmia. I estic convençut convençudíssim que el dia que se celebren les eleccions aquesta responsabilitat doncs, també s'aplicarà.
Per cert, a vostè l'han inhabilitat per la seva implicació en el referèndum de l'1 d'octubre, un any, quan era alcalde de Agramunt. La sentència no és ferma, per tant, pot presentar recurs al Suprem. Què diran el seu recurs?
Bé, en el meu recurs doncs, el que farem és reiterar els arguments de defensa, que està al costat de la ciutadania no hauria de ser mai un delicte, al contrari, hauria de ser un acte de desobediència no haver estat al costat de la ciutadania en qualsevol, en aquest cas en l'1 d'octubre, però en qualsevol manifestació multitudinària. Tots els alcaldes i totes les alcaldesses d'aquest país, o la majoria d'alcaldes i alcaldesses, van estar al costat de la ciutadania. Per tant, aquí estem parlant d'una sentència arbitrària. En tot cas, jo el que vull posar en rellevància és que amb aquesta sentència no hi guanya absolutament ningú, ningú. Amb aquesta sentència no hi guanyen ni els tribunals, ni l'estat espanyol, ni el propi independentisme. Hi perd absolutament tothom. Amb aquesta sentència hi perd tothom i, sobretot, qui hi perd és la democràcia.
Ja. Llegint la sentència, però, hi ha alguns fets que semblen difícils de contradir. Per exemple, un reportatge d'una revista local que el situa vostè al local de votació explica que va fer tasques de logística, va ordenar amagar les urnes i va proposar acabar una hora abans.
Sí, sí, aquí si revisen la vista oral, doncs veuran que queda molt clar i queda molt palès que en aquest cas jo vaig actuar simplement per preservar l'ordre públic aquell dia, que en cap moment jo vaig demanar amagar les urnes, al contrari, el que vaig suggerir, el que vaig demanar a les persones que estaven al capdavant de l'organització és que volia evitar la situació de que en aquest cas doncs, la policia entrés a un centre educatiu i malmetés les instal·lacions. I per tant, aquesta va ser la meva actuació, preservar l'ordre públic. I això mai hauria de ser un acte de desobediència perquè, de fet, és una de les competències que té un alcalde.
Mm-hmm. Pregunto, tenint en compte que la sentència efectivament no és ferma i, evidentment, l'empara el fet de presentar un recurs, però en algun moment ha presentat la dimissió vostè o no?
No, en cap moment. Nosaltres ens defensarem fins al final, per tant, presentarem el recurs com correspon i a partir d'aquí doncs, ja decidirà el Tribunal Suprem en aquest recurs de cassació.
Acabo. El 14 de febrer és aquí al costat. Veurem què decideix ara el TCJ, això ho sabrem els pròxims dies, però per la meva banda, una última pregunta, que és el vot per correu. Sí. Això pot fomentar que hi hagi més vot per correu? Es pot potenciar el vot per correu o ja no hi ha res a fer?
Sí. En primer lloc, si em permet, el 14 de febrer està aquí al costat. Si finalment el Tribunal Superior de Justícia doncs, acaba determinant que les eleccions són el 14 de febrer, un missatge molt clar a la ciutadania. Ho tenim tot preparat. El departament ha treballat, pot ser treballat molts mesos i ho tenim tot preparat, malgrat la posició de la Generalitat sigui que les eleccions s'han de celebrar per responsabilitat del 30 de maig. Pel que fa al vot per correu, hem fet una campanya institucional molt important per fomentar el vot per correu com a alternativa per evitar o per reduir la interacció social al dia de les eleccions. Una campanya institucional que ha portat a que a dia d'avui es tripliquin els vots per correu respecte a altres eleccions. Per altra banda, hem estat treballant també, en aquest cas amb Correus, per preveure aquest increment massiu del vot per correu. I no només això, sinó que per primer cop hem aconseguit que el ciutadà pugui sol·licitar el vot per correu a través de certificats digitals i pugui lliurar el seu vot des de casa mateix al funcionari de Correus. Això és novedós. I, per tant, això també ha estat molt ben percebut per la ciutadania perquè a dia d'avui el 50% de les sol·licituds de vot per correu ja s'han fet per certificat digital.
Aviam, crec que hi ha alguna pregunta a la sala. Sembla que és el Pere. Pere, sisplau, us demano molta brevetat a tothom que tenen acabant. Sisplau, Pere, gràcies.
Sí, no, només una pregunta i un suggeriment. El suggeriment és que una companya periodista m'ha dit si seria possible legalment que gent que ja ha passat la malaltia s'oferís voluntària per anar a les meses. No sé si hi ha algun mecanisme legal per fer-ho. I l'altre és que potser vostè ho ha explicat a l'entrevista, però jo no ho he entès. Que com pot ser que un contacte positiu o un positiu mateix no pugui sortir de casa perquè se'l fa estar en quarantena o 8 o 5 o 10 dies i en canvi sí que pugui estar un dia sencer a la mesa o puguin anar a votar allà a la mesa, no acabo d'entendre.
Bé, pel que fa a la primera pregunta, evidentment, si una persona és positiva, doncs el test d'antígens, evidentment, ja sortirà positiu i, per tant, no haurà de formar part d'aquesta mesa. I, per altra banda, pel que fa a les persones que puguin presentar-se com a voluntaris per formar part de les meses, la Loreca, en aquest cas, no ho preveu. La Loreca el que preveu és que hi ha d'haver una selecció dels membres de les meses a través d'uns sortejos, i, per tant, és aquest el mecanisme i aquest encorsetament legislatiu en el qual ens trobem i que tantes limitacions ha posat per a celebrar aquestes eleccions.
Seguim. Glòria.
Ho sento, he de tornar al tema dels infectats i la votació i les EPIs, perquè a mi no m'ha quedat clar, ho sento, conseller. Si la gent que està infectada, ja ho hem explicat, ja aquesta franja de vot, com es preveu quina quantitat d'EPIs, de prevenció o d'organització hi ha quan senzillament només es pot fer una recomanació de millor que no vagin amb una altra franja?
Tal com li he dit, aquest protocol el que preveu és una protecció d'EPIs per als membres de les meses. Aquests, evidentment, ja els tenim coneguts, sabem quan són, i per tant això ja està tot previst. I en el cas de les persones que vagin a votar de 7 a 8, doncs se'ls marcaran una sèrie de recomanacions, una sèrie, un protocol per a emetre el seu vot per garantir la seguretat als col·legis. I aquí sí que vull ser molt rotund. La seguretat en els col·legis electorals està prevista, està avalada pel Departament de Salut, i en aquest sentit no hem de posar cap dubte ni hem de generar més dubtes a la ciutadania dels necessaris. I per tant, des del punt de vista de seguretat, ho tenim tot previst i està tot treballat. Ara bé, el que no és una responsabilitat és posar 5,5 milions de persones al carrer, en aquest cas, amb la interacció social que això suposa el proper 14 de febrer.
Crec que té pregunta també el Rafa López. Rafa.
Sí, bon dia, conseller. Perdona si li faig una pregunta, se m'ha anat al seu moment, si sóc reiteratiu. No m'ha quedat clar si els membres de la mesa estaran dintre algun pla de vacunació i quin és el calendari d'aquest pla.
Aquesta és una bona pregunta. Es vacunaran els membres de la mesa o no?
Evidentment, pel que fa al 14 de febrer, si les eleccions acabessin sent el 14 de febrer, doncs això no és viable, però no només això, sinó que la possibilitat de vacunar-se els membres de les meses és un criteri estrictament des del punt de vista de salut. I, per tant, en aquest cas, això va ser una de les propostes que es van formular a la mesa de partits i això es va traslladar al Departament de Salut i el Departament de Salut farà la valoració corresponent a partir del seu pla de vacunació.
Per tant, podria ser que es vacunessin pel 14 de febrer. No, pel 14 de febrer m'ha dit que és impossible, no?
Sí, sí, des del punt de vista de terminis és impossible. Això correspon al Departament de Salut i, per tant, serà el Departament, perquè el Departament de Salut és qui té el coneixement del pla de vacunació i de si aquestes vacunes doncs, poden arribar i poden ser efectives en aquest cas. Per tant, aquesta decisió la depèn del Departament de Salut.
Va, Ernest.
Molt ràpid, conseller, bon dia. Miri, vostè abans en la conversa amb Jordi Basté ha sortit el tema de la por, de la gent que pot tenir por, i vostè el que posa sobre la taula és la seguretat. Però, igualment, la meva pregunta és molt senzilla. És a dir, davant d'una al·legació massiva per part de gent que ha estat convocada dient que tenen por, cosa que és comprensible i que no veuen garantir la seva seguretat, tenen algun pla de contingència preparat? És a dir, què faran si el percentatge de gent que no va a votar és molt, de no va a exercir la seva responsabilitat i s'empara en que no hi ha mesures de seguretat, no és suficient aquesta gent, tenen un pla alternatiu per fer front en això? Ho han previst? Ho han parlat? Ho temen que pugui passar això?
El millor pla de contingència és celebrar les eleccions el 30 de maig.
Ja, però, sí,
ara bé, si la decisió del Tribunal Superior de Justícia acaba sent el 14 de febrer, el que hem de fer és transmetre un missatge de seguretat, malgrat les dificultats o malgrat aquest risc que hi pot haver en posar 5,5 milions de persones al carrer per anar a votar. I, per tant, davant d'això, evidentment, el govern de la Generalitat pot fomentar la participació, però, en tot cas, la decisió final d'exercir el dret a vot acaba sent unipersonal i, per tant, és decisió de la persona a partir d'aquesta percepció de seguretat. Nosaltres, com a govern de la Generalitat, insistim, traslladem un missatge de seguretat pel que fa a tot el dispositiu electoral, a tot el dispositiu de vot en els col·legis electorals. Ara bé, entenem que el 14 de febrer serà una... estarem en un moment on la pandèmia tindrà un pic molt important, ho estan dient tots els epidemiòlegs, s'està veient arreu del món i, per tant, considerem que és una irresponsabilitat. I, per tant, seguim ara amb aquest escenari i defensarem aquest escenari.
Ho tenen tot preparat per fer les eleccions el 14 de febrer, conseller?
Sí, evidentment, per responsabilitat.
Llavors em pot explicar com el Departament de Salut no ha contestat encara la proposta que els hem fet de vacunar la gent de les meses pel 14 de febrer?
No, el 14 de febrer, tal com li he dit, des del punt de vista de terminis és impossible vacunar els membres de les meses i, per tant, nosaltres, com que el nostre plantejament és el 30 de maig, evidentment, a partir d'aquí, el Departament de Salut valorarà la viabilitat de si és convenient o no és convenient vacunar els membres de les meses. Des del punt de vista de salut, des del punt de vista epidemiològic i des de l'expertesa del Departament de Salut.
I no seria una bona decisió passar aquesta gent, que no sé quina quantitat és, en la franja de vacunar-les?
Bé, això correspon al Departament de Salut i el Departament de Salut sap perfectament quins són els terminis i quins són les maneres com s'ha d'aplicar aquesta vacuna. I, per tant, nosaltres el que podem dir...
Per tant, li han dit que el 14 de febrer això és impossible.
Sí, evidentment, això és impossible.
Val, d'acord. Jordi Bosch, vol dir alguna cosa o una pregunta amb el conseller?
Molt breu, és a dir, un cop avui es conegui o demà, no sé quin dia és, el text d'aquesta suspensió del decret de convocatòria, i amb aquesta avançada que hi haurà diríem, del criteri jurídic, es pot plantejar per part del govern de la Generalitat una modificació, una correcció, algun tipus de canvi en el decret que es va aprovar l'altre dia?
Bé, aquesta decisió és una decisió que correspon a tot el govern prendre-la, però sobretot en base a allò que digui el que avui expliqui el Tribunal Superior de Justícia, al que li demanem la màxima celeritat possible. Fins a dia d'avui hem de tenir molt en compte que les mesures cautelars, les primeres cautelaríssimes i l'allargament de les mesures cautelars són simplement instrumentals. En cap moment s'han posat en el fons de la qüestió i, per tant, en aquests moments, com a govern de la Generalitat, no sabem si aquestes mesures cautelars són per un motiu o per un altre, si són per la formulació d'aquest decret o si són per als informes que avalen a la celebració de les eleccions el 30 de maig. I, per tant, hem d'esperar aquest posicionament del TSJ i, a partir d'aquí, el govern actuarà amb tota la celeritat.
Tinc dues preguntes per acabar. Una d'un metge que diu, bueno, qui posarà les EPIs a la gent que estigui a les meses electorals durant aquesta última hora que, teòricament, hi han d'anar els infectats i la gent que ha estat en contacte amb infectats?
Bé, això està inclòs en els protocols. El Departament de Salut està treballant per tota la logística, sigui en unes eleccions el 14 de febrer o sigui el 30 de maig, i, per tant, en això no hem de tenir cap mena de dubte. Està tot treballat, està tot preparat, està inclòs en els protocols, i, per tant, des del punt de vista de seguretat dels col·legis electorals, doncs transmetre un missatge de certesa.
Val, i la segona, d'aquí una setmana comença la campanya electoral, si el TSJ, evidentment, no diu abans el contrari. Tinc dues preguntes. Primera, si es poden fer actes de campanya, o pot fer alguna recomanació al govern de la Generalitat amb els actes de campanya, primera, i segona, el dia de les eleccions, si, crec que li vaig preguntar l'altre dia, si podran haver interventors, perquè, esclar, veure els interventors entrar i sortir, tampoc que sigui una imatge molt agradable, esclar.
Sí, pel que fa a la primera pregunta, ja hi ha un protocol aprovat des del 21 de desembre, precisament, en el qual es regula la campanya electoral en plena pandèmia, i el que diu és el foment d'actes telemàtics i amb menys interacció social possible, i en el cas que s'opti per algun acte presencial, doncs atendre a les limitacions que estan aprovades i que són vigents en el moment per part del Procicat, per tant, assimilables a un acte de concurrència pública. I, per tant, si les mesures que estan preses en aquell moment, que són vigents en aquell moment, determinen un aforament determinat o unes mesures o una acreditació prèvia, doncs s'hauran de complir aquestes mesures. Ara bé, sempre fomentant actes telemàtics i evitant, doncs, aquest contacte i aquesta interacció social.
Interpreto que conseller, que havia de parlar també amb la consellera de Salut perquè m'expliqui qui posarà els EPIs, si pot entrar, qui no pot entrar, si podrà entrar una persona infectada, quan, bueno, és a dir, tot això ho porta el Departament de Salut, interpreto, i no el Departament d'Acció Exterior.
Sí, sí, ho estem treballant conjuntament, tenim els protocols aprovats i ara cal portar aquests protocols a com s'acabaran vehiculant el dia de les eleccions, i en això estem, tots els equips estan treballant 24 hores, perquè el que no podem fer és, com a responsabilitat, doncs, estar en un moment d'incertesa, en un moment de dubte, i per tant hem posat tota la maquinària a treballar pel que pugui acabar decidint el TSJ. Finalment, responent a la segona pregunta, pel que fa als interventors, els interventors és un dret que tenen en aquest cas les candidatures i previst en la llei, en la LOREC, i en aquest sentit, des del departament i a través de la taula de partits, doncs vam demanar a tots els partits que es reunissin, que parlessin, perquè és una competència seva, per arribar a un acord amb la mesura de reduir el nombre d'interventors i d'apoderats al dia de les eleccions, i per altra banda, doncs, trobar aquell punt d'equilibri entre la representació en el col·legi electoral per part dels partits, perquè hi tenen un dret, però per altra banda, doncs, reduir en el màxim possible.
Una pregunta, conseller, com vostè és la persona encarregada de tot això, de la cosa, que diuen Francesc Marc, de la cosa, de l'organització de tot plegat, no hauria de saber també els protocols de salut? És a dir, qui posarà els EPIs, si podran fer interventors?
Sí, evidentment, nosaltres ho estem treballant i el detall...
Però no teníem tot acabat ja.
Sí, ho tenim tot previst i tot acabat. Evidentment, els detalls els saben les unitats que estan treballant al detall sobre els protocols. El que està clar és que el Departament de Salut ens trasllada que els protocols que hem anat treballant i que tenim aprovats garanteixen la plena seguretat i, per tant, en aquest sentit em sento molt tranquil.
10:12 minuts. Conseller, moltes gràcies i ànims. Força.
Gràcies.
Que vagi bé. Bon dia. Bueno, el conseller Bernat Solé aquí al món a RAC1.